Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de bonança i recuperació de les temperatures. El vent de Garbí moderat portarà un nou canvi al cel i una pujada dels termòmetres.
Com esteu? Avui, com ja ens deia ara fa un moment en Marc Vila, canvia el temps, tindrem un canvi de temps important que ens durà... Disculpeu, eh? Ara em sentireu bé. Ara em sentireu bé. Avui, com dèiem, un canvi de temps que ara ens explicava en Marc Vila i que ens portarà més sol, això sí, una mica de Garbí. Això després del dia ennuvolat i monòton que va fer ahir, doncs avui sembla que tindrem una mica més de vida. Ara mateix a Pals tenim 9 graus i a Santa Cristina d'Aro, en aquests moments mirant el termòmetre, podem veure que tenim 9 graus també a Santa Cristina d'Aro. Un matí avui de dimarts, 16 de febrer, en què hem d'estar molt pendents de Lleida. I per què hem d'estar pendents de Lleida en una ràdio de l'Empordà? Doncs perquè en aquests moments s'està fent el desallotjament de la Universitat de Lleida, on s'hi havia amagat, vaja, amagat, on s'hi havia atrinxerat, de fet, el raper Pablo Hasél, que ja té l'ordre de detenció activa i que avui, i per tant els Mossos ja han anat a primera hora del matí, a les 6 del matí, han anat a intentar detenir-lo. Amb una imatge que ens recorda més de Turquia que una altra cosa. Sap greu que passin aquestes coses en un entorn tan proper, i sap greu també que la fiscalia hagi recorregut el tercer grau contra Dolors Bassa i la resta de presos, i ara caldrà veure quan es fa efectiu aquest retorn a la presó, perquè recordem que el pas és la fiscalia ho recorre, els jutjats de vigilància penitenciària han de dir alguna cosa. Recordeu que a l'estiu els dels presos homes van dir que sí, dels presos dones van dir que no havien de tornar a la presó, i per tant Dolors Bassa va poder passar l'estiu en tercer grau, mentre que Oriol Junqueras, per exemple, no. Per tant, ara cal veure quins són els següents passos per part dels jutges de vigilància penitenciària. En tot cas, és una pena que el dia després que l'independentisme guanya unes eleccions, doncs passin aquestes dues coses. Un dia també en què parlarem encara de la ressaca electoral, la ressaca el dia després del dia després, i us explicarem diverses bones notícies pel que fa a la salut i a l'àmbit sanitari del Baix Empordà. Les 8 i 3 minuts. Avui al Supermatí, Vanessa Peiró, que és la coordinadora de Junts per Catalunya al Baix Empordà, després de la gran victòria de Junts per Catalunya a la comarca, que ha guanyat a tots els municipis, doncs volem parlar amb ella de quines són les claus d'aquesta victòria i com s'ho faran per mantenir aquest relat i aquests vots de cara a unes eleccions municipals properes, que han d'arribar d'aquí a 2 anys i mig. I també parlarem, acabant el programa, amb en Josep Lluís Vidal, i parlarem de tecnologia i d'oci digital. Les 8 i 4 minuts. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia.
I Paula Balsebre.
Hola, bon dia.
La Fiscalia recorre contra el tercer grau de Dolors Bassa i la resta de presos.
La Fiscalia ha presentat els recursos contra el tercer grau penitenciari que la Conselleria de Justícia va concedir als presos fa unes setmanes. A més, demana que la presentació d'aquests recursos davant dels jutjats de vigilància penitenciària ja provoqui la suspensió immediata de la semillibertat.
Avui al Supermatí, Vanessa Peiró, coordinadora de Junts per Catalunya al Baix Empordà, per parlar de la victòria del seu partit a tots els municipis de la comarca. Abans, però, si voleu fer el tafaner i veure què han votat, vaja, els vostres veïns més propers, doncs avui podeu saber-ho gràcies a radiocapital.cat. Si entreu a la nostra pàgina web, doncs podreu veure quins són els resultats per zones. Com ho hem de fer, Gerard?
Doncs és així de fàcil. Entra a la web de Ràdio Capital i juga amb el mapa interactiu del Baix Empordà que hem preparat per poder saber quin partit polític ha guanyat en cada secció censal.
Sant Feliu de Guíxols afegirà un mòdul al CAP per concentrar-hi tota l'activitat relacionada amb el coronavirus.
Sí, el Departament de Salut té la intenció de traslladar els nous mòduls, les proves PCR, els tests ràpids, la identificació de contactes, l'exploració i les vacunacions. A més, tal com informa el punt d'avui, s'hi atendran les persones amb símptomes de Covid.
Les obres de l'Avinguda Espanya de Palafrugell, un dels grans projectes de mandat de l'Ajuntament, que van prometre ara fa 2 anys, doncs aquestes obres a l'Avinguda Espanya començaran a finals d'any.
Segons Avança Ràdio Palafrugell, l'Ajuntament d'aquest municipi ha donat data d'inici a les obres del desdoblament de l'Avinguda Espanya i serà a finals de 2021. Aquestes obres s'havien de dur a terme al transcurs de 2020, però amb el temporal Glòria i la pandèmia de Covid es va fer impossible.
Per cert, que Palafrugell modifica l'aparcament del carrer de Daró per limitar la velocitat dels vehicles.
Al llarg de la setmana passada s'han fet variacions a l'aparcament del carrer Daró amb tasques de condicionament per modificar l'espai d'estacionament de vehicles instal·lant tanques interiors per obligar a circular ziga-zaga, de manera que els conductors hagin de reduir la velocitat i no generin situacions de perill.
Santa Cristina d'Aro cedirà equips informàtics de joves en situació de vulnerabilitat.
Les sessions van destinades a les unitats de convivència amb joves a partir de 12 anys. L'objectiu és la sessió temporal d'equipaments informàtics en programari lliure.
I encara a Santa Cristina volen controlar les colònies de gats amb una campanya.
El consistori vol identificar les colònies per poder revisar el seu estat sanitari i dur a terme la seva esterilització. L'Ajuntament fa una crida als alimentadors o coneixedors d'una colònia per tal que en comuniquin l'existència a l'Ajuntament.
Per cert, que s'ha acabat la nova restauració dels antics gegants de Torroella de Montgrí.
El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya ha acabat la restauració de la parella d'antics gegants de Torroella de Montgrí, que són els més antics de Catalunya, datant de 1758, i es conserven al Museu de la Mediterrània, a Torroella. La intervenció s'ha fet al mateix museu i ha durat 2 mesos. I un cop intervinguts, s'han demuntat els gegants i s'han tornat a col·locar a les sales d'exposició.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Previsió del temps, Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Sembla que avui arriba un canvi de temps. Quins són els detalls de la previsió per aquest dimarts?
Després del dia nuvolat i monòton que va fer dilluns, avui ens prepara un nou canvi al cel amb una recuperació clara de les temperatures. I tot i la nuvolositat que tindrem, un increment de la bonança i el sol. La nuvolositat matinera que començarà la jornada i que podrà impedir el sol, mica en mica anirà guanyant el cel i aquest quedarà menys ennuvolat i això serà motiu d'augment del termòmetre. També serà motiu d'augment del termòmetre el vent de Garbí, que podrà bufar moderat a fort, sobretot les hores centrals del dia a la nostra comarca. La temperatura tindrà una forquilla entre els 5-6 graus mínims als 15 graus passats al migdia, testimoniant així una pujada important de la temperatura respecte ahir i mica en mica la setmana anirà estabilitzant el cel i posant la bonança al servei de la meteorologia de casa nostra.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Quan són les 8 i 9, avui el comentari d'opinió ens l'envia la presidenta d'Òmnium al Baix Empordà, Neus Colomer.
L'endemà de la victòria de l'independentisme a les urnes, la resposta de l'estat espanyol no s'ha fet esperar. Arxiven la investigació Joan Carles I. Deneguen el tercer grau als presos polítics. Estan a punt de detenir a Pablo Hasél. I s'envien obres d'art a l'Aragó sota amenaça judicial. Veiem que la repressió no s'atura i tot fa preveure que continuarà sent intensa. Malgrat que l'espanyolisme ha retrocedit al Parlament català, ha passat de 40 escons a 20, és ben cert que la irrupció de l'extrema dreta farà que escoltem barbaritats que no havíem sentit mai en seu parlamentària. I haurem d'estar amatents per denunciar aquesta mena de discursos. I per tal de rebatre el discurs de l'odi, és imprescindible una cultura i educació fortes. I no és un fet menor el canvi en el tipus de llenguatge. Com deia Víctor Klemperer, filòleg alemany d'origen jueu i supervivent al nazisme, el nazisme s'introduïa a la carn i a la sang de les masses a través de paraules aïllades, d'expressions, de formes sintàctiques que imposava repetint-les milions de vegades i que eren adoptades de forma mecànica i inconscient. No serà fàcil, però no deixem que el regust agredolç ens espatlli la felicitat d'aquest moment. Tenim majoria en escons i hem superat la barrera psicològica del 50% dels vots. I a més, tindrem un Parlament gairebé paritari. 65 dels 135 escons seran ocupats per dones. Ara podem formar un govern fort per posar velocitat de creuer cap a la independència. No deixem perdre l'oportunitat.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Som al Supermatí, som a Ràdio Capital de l'Empordà i avui com a cançó del dia, doncs mira, una història que a mi em fa molta gràcia. Parlem del Taylor Swift, que va perdre els drets de les seves cançons i que ha decidit, doncs mira, regravar-les. Les ha regravat amb una nova versió per mirar de recuperar-les. Avui a la cançó del dia, aquesta nova versió del tema Love Story.
Thank you.
versió de Love Story de Taylor Swift és la cançó del dia. Avui al Supermatí de Ràdio Capital, un supermatí en què us explicarem moltes coses, però com dèiem també estarem pendents de la detenció de Pablo Hasél, del raper Pablo Hasél, per les seves lletres. L'estan detenint d'aquí a pocs minuts a la Universitat de Lleida. Seguirem parlant-ne i us explicarem tot el que vagi passant. De seguida tornem.
Territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
Garoïnada a Palafrugell.
11 restaurants us han preparat un menú especial de cuina empordanesa. Combineu-lo amb nits d'hotel, excursions en vaixell, rutes de senderisme, visites culturals.
Informeu-vos-en al 972 300 228 o bé a garoïnada.cat. Les Garoïnes, als restaurants de la Garoïnada. Fins al 28 de març a Palafrugell.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
Passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
El jutjat de vigilància penitenciària de Puig de les Basses ja té sobre la taula el recurs que hi va presentar la Fiscalia contra el tercer grau concedit per Dolors Bassa i la resta de presos. La resta de presos en les seves presons a Lledoners i també a Batres, a Barcelona. A més, demana que aquesta presentació de recursos provoqui la suspensió immediata de la semillibertat. Anna Salvador.
En diversos recursos gairebé iguals i d'unes 15 pàgines cadascun, el Ministeri Públic critica la mesura de la Generalitat i considera que no es pot donar el tercer grau a tots els presos alhora, poques setmanes després que el Tribunal Suprem el tombés. Segons el fiscal, el tercer grau és incompatible amb el compliment de la finalitat de la pena, especialment amb la reeducació i la resocialització. També considera que no hi ha una evolució en els presos, ja que segueixen considerant que els fets pels quals van ser condemnats no són delictius. Reitera, com ja va fer en anteriors recursos, que hi ha una insuficient evolució en el tractament, ja que no n'han seguit cap. Per tot això, finalment, conclou que els aspectes positius tinguts en compte en la resolució administrativa recorreguda i en la proposta de la Junta del Tractament no són suficients per acordar la progressió al tercer grau.
I ara què passa? Què ha de passar ara? Doncs recordeu el mateix procediment que abans de l'estiu. Recordeu que ja van sortir en tercer grau abans de l'estiu i va haver un moment que la Fiscalia va presentar el recurs. I a partir d'aquí, els jutjats de vigilància penitenciària van decidir coses diferents. Els de Lledoners van decidir que els presos tornessin automàticament a la presó 24 hores al dia. En canvi, el de Puig de les Basses i el de, en el cas també, de Batràs, amb Carme Forcadell, doncs, en aquest cas, van decidir que no calia que es suspengués immediatament el tercer grau, sinó que calia esperar al Tribunal Suprem, perquè fos ell qui el suspengués, i al cap d'un temps, al setembre, llavors sí que el va suspendre. Haurem de veure què és el que passa ara en aquest cas, què és el que passa amb aquests nous recursos que han presentat contra aquest tercer grau a diferents jutjats de vigilància penitenciària, i veurem si es prenen les mateixes decisions que es van prendre a l'agost, o en aquest cas seria el juliol, o si se'n prenen unes de diferents que impliquin, per exemple, que Dolors Bassa torni a la presó automàticament ja a partir d'avui o de demà. En tot cas, és sospitós, que això arribi el dia després de les eleccions i no hagués arribat abans. A més, això en el nivell encara repressiu. Sapigueu això que us dèiem, que els Mossos d'Esquadra han entrat ja des de fa cosa d'hora i mitja a la Universitat de Lleida, on s'hi havia amagat el raper Pablo Hasél. No amagat, perquè tothom ho sabia que estava allà, però s'havia refugiat el raper Pablo Hasél per evitar que el detinguessin. Doncs ja han anat a per ell, ja han entrat i ara estan, doncs, allò, sortejant totes les barricades i totes les manifestacions i concentracions de persones que han anat allà per protegir-lo, i en qualsevol moment el detindran, lamentablement. 8 i 20 minuts. El dia després del dia després de les eleccions del 14 de febrer, uns resultats clars, les forces polítiques... tres forces polítiques han superat els 30 escons a la cambra catalana arreu del país, però aquí al Baix Empordà hi ha un guanyador clar, que és Junts per Catalunya. De seguida parlarem amb Vanessa Peiró, que és la coordinadora de Junts per Catalunya al Baix Empordà. Però com podem saber què és el que han votat els veïns i a les eleccions del 14 de febrer? Doncs ho podem saber gràcies a una nova eina que ens presenta en Gerard Escaig.
Primer de tot, analitzem els resultats d'aquests comicis carrer per carrer del Baix Empordà. Per fer-ho, tenim un mapa interactiu a radiocapital.cat per poder-ho seguir. Està bastant clar que els teus veïns han votat Junts. El Baix Empordà és de color d'aigua blava, com ha dit algú de la redacció de Ràdio Capital. Està clar, Junts s'ha imposat de manera clara a la comarca, molt per sobre del Partit Socialista de Catalunya i d'Esquerra Republicana de Catalunya. De fet, aquestes dues altres formacions només s'emporten vots a les principals ciutats de la comarca, com són Palafrugell, Palamós o Castellplatja d'Aro.
I Gerard, com podem saber això? Què ha votat el teu veí?
Aviam, no sabem exactament què ha votat cada persona. Sabem què ha votat cada secció censal. Què significa això? Doncs les seccions censals són les unitats més petites amb les quals es comptabilitzen els resultats d'unes eleccions. A vegades, com aquesta comarca, una secció equival a un municipi sencer. Per això no acaba de ser el resultat carrer per carrer. En canvi, hi ha altres municipis del Baix Empordà, com el cas de Palamós, que tenen diverses seccions censals, i això facilita poder dividir el vot en carrers i en barris.
Doncs ja ho sabeu, si voleu veure tots aquests detalls i jugar amb qui ha guanyat en la zona més propera, doncs podeu entrar a la nostra pàgina web, que és radiocapital.cat. Ara el que fem és parlar amb els clars guanyadors d'aquestes eleccions de diumenge aquí al Baix Empordà. I és que Junts per Catalunya es van dur el 33,33% dels vots a la comarca, amb Esquerra Republicana lluny. Pràcticament, 9 punts de diferència. Esquerra Republicana un 24,73% dels vots, i els socialistes, el PSC, va treure el 18,28% dels vots a la comarca. De fet, Junts per Catalunya perd una mica de percentatge de vots, però pocs respecte al que teníem al Baix Empordà a les eleccions del 2017, perquè només han perdut uns 2 punts percentuals de vots, menys que la resta del país. I com ens deia en Gerard ara, per zones, tots els municipis són blau turquesa de Junts per Catalunya. Sí que hi ha algunes zones a Palamós, a Platja d'Aro, a Sant Feliu de Guíxols, alguns punts on sí que guanya el PSC i també Esquerra Republicana, però en general, la victòria clara de Junts per Catalunya a la comarca. Per això avui volem parlar amb la coordinadora de Junts al Baix Empordà, que és la Vanessa Peiró. Senyora Peiró, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com s'expliquen, quines creuen que són les claus del fet que el seu partit hagi guanyat a tots els municipis de la comarca?
Bé, jo crec que s'ha fet una feina de formiga, una feina molt treballada. Penseu que Junts és un partit que va néixer, com aquell qui diu, el mes d'agost, si mal no recordo. Nosaltres vam haver de fer una feina ingent, que va ser la pròpia de creació del partit, i a més ens hem trobat molts entrebancs a l'hora de presentar-nos en aquestes eleccions. Vam haver primer de fer la recollida de vals, s'han signat crèdits sense comptar amb els bancs i amb els propis, diguem, associats del partit per tirar-ho endavant, i a més s'han aconseguit uns resultats increïbles. Jo crec que això és fruit justament del treball que ha fet la gent, de tota aquesta feina on s'ha arribat sense tenir drets electorals, però que això ho ha suplit, diguem, els nostres associats i els nostres simpatitzants, que han fet aquesta feina de difusió en allà on nosaltres ens vetaven o no ens deixaven participar.
S'han sentit molt vetats?
Bé, jo, per exemple, crec que és important tenir en compte que, per exemple, a Televisió Espanyola no van poder participar en el debat. Jo crec que aquest tipus de coses et fa que no puguis arribar a una sèrie de gent que podria ser determinant a l'hora de que els resultats haguessin anat d'una altra manera. El fet també, evidentment, de tota la problemàtica que hi va haver amb PDeCAT, Partit Nacionalista, totes aquestes decisions que hi han hagut o aquests canvis també ens han afectat, n'hem de ser conscients.
Clar, en tot cas, quin factor juga, per exemple, les propostes del partit? Perquè vam poder parlar i vam poder comparar propostes amb tots els candidats, i és cert que la candidata Gemma Geis, doncs, potser era una de les que tenia més clar la realitat del territori i, per exemple, en l'àmbit de l'ecologisme i de l'urbanisme, doncs, tenia una idea més clara del que s'havia de fer. Totes aquestes mesures ara caldrà complir-les. Per exemple, quan ens va dir destinarem diners cada any al fet de poder recuperar territoris perquè no s'hi construeixi davant del mar, davant del litoral, doncs tot això s'haurà de complir i formar govern. Espereu que el govern es pugui formar aviat?
Nosaltres ens hem posat a disposició perquè creiem que ens devem al que la gent ha votat, i la gent ha votat en massa, amb un clar 51% de vot independentista, i el que ens està demanant la gent és això, que ens posem d'acord, que lluitem per la independència, que lluitem per la reactivació econòmica i per superar aquesta pandèmia que ha deixat una crisi darrere molt important. Justament com tu deies, la nostra diputada, la Gemma Geis, ella ha fet una campanya brutal, és una dona molt treballadora, nosaltres ens hem sentit molt ben representats pels 7 diputats que hem aconseguit, però és que a més no és una feina que hagin fet ara perquè hi hagin eleccions. Junts i la gent que el conformem som una gent acostumada a trepitjar territori, a conèixer les realitats de tothom, i això també fa que llavors puguis tenir unes propostes més sòlides, que de fet han sigut valorades, diguem, en gran mesura com les més resolutives o les més complertes, tant a nivell de salut com a nivell de reactivació econòmica, com a nivell, com deies, de temes urbanístics o altres aspectes.
I també li vull preguntar, clar, una victòria com aquesta suposa un important allò llegat o un precedent important a la comarca. Ara, com es conserva com es conserven aquests vots de cara a les eleccions municipals d'aquí 2 anys?
Jo crec que es conservaran treballant i anant junts, que de fet és una mica el nom de la nostra formació, que nosaltres ens l'apliquem cada dia. Crec que s'està fent una feina molt bona en el territori, que els diferents municipis s'ho estan treballant moltíssim, que gent que estava una mica a l'expectativa de com anirien els resultats són els primers que el mateix diumenge ens contactaven, i ja abans de diumenge s'havien posat en contacte per oferir-se, posar-se a disposició, i jo crec que aquí és on hem d'anar a obrir llistes a tots els municipis que puguem, hem de deixar que tots aquests votants que a nivell de Parlament han demanat a Junts, doncs, que també puguin tenir aquesta representació en el municipi, perquè hi ha hagut clarament un canvi. Abans, em sembla, quan has començat o feies una referència als anàlisis que anàveu fent, Parlàveu, per exemple, de que en llocs que han sigut feudos, diguem, socialistes, com pot ser Platja d'Aro, com pot ser Palafrugell o Sant Feliu, doncs hi ha hagut també un clar canvi en el vot i ha guanyat JxCat amb molta diferència. Vull dir, jo crec que això també s'ha de posar en valor. A Palamós, per exemple, que teòricament era un lloc que era molt de perfil d'Esquerra Republicana, doncs també ha guanyat i jo crec que amb bastanta solvència. Crec que això també, encara que no sigui indicatiu, perquè canvia molt el que es vota en el Parlament amb el que es vota a les municipals, sí que és un indicatiu, doncs, que la gent vol un canvi. I nosaltres treballarem, evidentment, en aquest sentit.
Clar, després el partit, com ja deia ara vostè, ha arribat a aquestes eleccions després d'una separació amb el PDeCAT que ha provocat que els quadres allò locals s'haguessin de dividir. A nivell del Baix Empordà, quanta gent han perdut o quanta gent s'ha passat a Junts per Catalunya?
Jo diria que hem perdut molt poca gent perquè pràcticament la gran majoria han volgut apostar per Junts i tenien clar que l'aposta independentista i la gent que ens representava Junts era el camí a seguir. La feina que s'està fent a nivell d'Europa, les batalles judicials que s'estan guanyant, tota aquesta, diguem, solidesa de tenim una idea clara, un missatge clar i volem fer feina i l'estem fent i ja s'ha demostrat... amb la feina que s'ha fet fins ara al Parlament, vull dir, jo crec que en aquest sentit tenim una solvència destacada.
I a nivell d'alcaldes?
A nivell d'alcaldes, pràcticament la gran majoria, tots ens van passar junts.
Val, perquè, clar, després hi ha la qüestió de Calonge. Entenc que l'alcaldia de Calonge no se la senten seva.
Perdona?
Dic, l'alcaldia de Calonge, tot i que el grup que governa es diu Junts per Calonge, no se la senten seva, no se la senten del partit.
Bé, jo crec que l'alcaldia de Calonge, que com dius és un cas que s'ha d'agafar, diguem, amb cautela i mesura, hi ha un alcalde que ha fet una feina increïble, que això qualsevol persona objectivament ho podrà opinar així, que és en Jordi Soler. S'han trobat amb una deixadesa, diguem, al municipi per part d'Esquerra que estava en el govern i han hagut de fer una presa de decisions que ha comportat, diguem, un pacte amb diverses entitats que a vegades pot costar d'entendre. Jo crec que aquí seran els propis veïns els que hauran de decidir si se senten o no ben gestionats a nivell municipal, perquè a vegades la política municipal consisteix en això, en fer pactes i en tirar endavant pel bé del teu municipi. I crec que, a més, és bastant remarcable que, per exemple, en aquestes eleccions al Parlament, tot i aquest pacte, diguem, que pot no agradar a molta gent, es va consolidar, doncs a nivell de vots en el Parlament ha guanyat clarament Junts amb un 32% dels vots, seguit per Esquerra, que si mal no recordo eren poc més del 22%.
Clar, però en aquest cas a Calonge la direcció de Junts, la direcció nacional, ja es va afanyar a criticar el pacte i a dir que no se'n sentien partíceps. Vostè creu que va ser massa ràpid, va ser una decisió o unes declaracions preses massa ràpid, que s'hauria hagut d'entendre la perspectiva local d'aquest pacte?
Bé, jo crec que és molt complicat, com t'he dit, a nivell municipal a vegades ens trobem amb unes realitats i jo crec que jo mateixa, que per exemple sóc alcaldessa, puc entendre que l'alcalde en Jordi Soler, si veia el seu municipi deixat, els mateixos veïns li estaven reclamant que no sentien còmodes en com s'estava portant el poble, ell pel seu compromís personal amb el municipi intentés el que fos per recuperar una feina que durant molts anys ha fet i amb molt bons resultats. A nivell de valoracions, diguem, més altes, diguem, del partit, cadascú té dret a dir lo seu i, com dic, són els propis veïns, al final, el que ens han d'acabar dient el que volen.
Vanessa Peiró, coordinadora de Junts per Catalunya, alcaldessa de Mont-ras, gràcies per passar avui pel Supermatí.
Gràcies a vosaltres per tota aquesta feina que esteu fent i jo l'única cosa que et voldria demanar, sí, és si puc fer un petit agraïment, sobretot a la gent que va anar a votar. Crec que s'ha fet una feina increïble per part tant dels treballadors dels ajuntaments com la pròpia gent que va participar a la mesa Eren unes eleccions molt estranyes, amb unes dates imposades pels tribunals, que a més es van fer en un moment que tothom considerava que no era l'adequat, i crec que tot i la baixa participació, déu-n'hi-do, i tot això s'ha de posar en valor, i des d'aquí aquest agraïment tant a la gent que va anar a votar, com insisteixo, a la gent que va preparar tot aquest dispositiu de seguretat amb les mesures que ens demanava el Procicat.
Doncs compartim aquest agraïment. Vanessa Peiró, gràcies per passar avui pel Supermatí. Que tingui molt bon dia.
A vosaltres, merci.
8:35. Això està bé, aquesta notícia que coneixíem ahir, i és que Sant Feliu de Guíxols construirà un mòdul al CAP, a l'ambulatori, en aquest cas l'ambulatori de Sant Feliu, per concentrar-hi tota l'activitat relacionada amb el coronavirus.
Exacte, el Departament de Salut té la intenció de traslladar els nous mòduls, les proves PCR, els tests ràpids, la identificació de contactes, les exploracions i les vacunacions. A més, tal com informa el punt d'avui, s'atendran les persones amb símptomes de la Covid-19. La intenció és reforçar la seguretat dels centres, tant per als professionals com per als ciutadans. En total, 12 caps de les comarques gironines instal·laran aquest mòdul.
I Palafrugell posa fil a l'agulla a un dels processos, o a una de les promeses que havia fet l'alcalde Josep Pi Ferrer a l'inici del mandat, un dels grans projectes de mandat. Estem parlant de les obres de l'Avinguda Espanya que començaran a finals d'any.
Segons Avançar Ràdio Palafrugell, Lluís Ros, regidor d'Obra Pública de l'Ajuntament de Palafrugell, ha explicat que les obres pel desdoblament de l'Avinguda Espanya s'iniciaran a finals d'aquest any. Aquestes obres s'havien de dur a terme en el transcurs de 2020, però amb el temporal Glory i la pandèmia de Covid va ser impossible. Aquests treballs es divideixen en tres fases i la primera es finançarà en part del romanent de la tresoreria de 2020. El regidor explica el següent.
El 99,9% de possibilitats de que es faci, i això ho dic perquè, clar, els pressupostos d'aquest any encara fins a primers de març no estan disponibles, i aquest any, com que podem disposar del romanent que hi havia a l'Ajuntament, hi haurà bastantes obres, i tot això ho hem de consensuar, no amb les obres sol, obres i diners que hi han destinats per a altres intervencions dintre l'Ajuntament, no?
Lluís Ros també afegeix que no és viable que aquesta entrada per Palafrugell talli el trànsit, com s'havia especulat.
Doncs veurem això, com es distribueixen aquestes obres. Molt interessant saber com avançarà aquesta reforma de l'Avinguda Espanya, que és una avinguda molt transitada en aquests moments, i si es canvia alguna cosa a nivell allò de mobilitat de cotxes i també de mobilitat de persones. Per cert, parlant de cotxes i de Palafrugell, encara una altra notícia. Perquè Palafrugell modifica l'aparcament del carrer d'Aro per limitar la velocitat dels vehicles.
La darrera setmana es va modificar l'aparcament del carrer d'Aro amb la instal·lació de tanques de separació interiors en zigazaga per modificar l'espai d'estacionament de vehicles de manera que quedés més ordenat i al mateix temps provoqués un descens de la velocitat dels vehicles. S'ha conservat el mateix nombre de places d'aparcament, ja que es tracta d'un espai molt utilitzat pels veïns del barri del carrer Ample, qui van demanar aquesta actuació per reduir les situacions de perill provocades pels vehicles que circulen a gran velocitat. Les actuacions de senyalització viària també van quedar llestes a finals de la setmana passada.
Si ara algú de fora de Palafrugell no té clar què és el carrer d'Aro, quin és el punt del carrer d'Aro, doncs que vagi a la nostra pàgina web perquè ho veurà, està claríssimament explicat, i a més certament és un aparcament bastant utilitzat, està al costat de l'esclat que hi ha al centre de Palafrugell, a prop de l'Arnall. Aneu a la nostra pàgina web Ràdio Capital i veureu quines les noves característiques d'aquest aparcament del carrer d'Aro, que és molt utilitzat pels veïns. Marxem a Santa Cristina d'Aro perquè hi tenim dues notícies allà. La primera ens l'explica l'Eugènia Güell i fa referència a que Santa Cristina d'Aro cedirà ordinadors i equips informàtics a joves amb vulnerabilitat. Explica'ns els detalls, Eugènia.
Les sessions van destinades a les unitats de convivència amb joves a partir de 12 anys. L'objectiu és la sessió temporal d'equipaments informàtics en programari lliure. Aquest nou servei es posa en marxa mentre no s'acaba d'implementar a tot el territori el Pla d'Educació Digital de Catalunya 2020-2023, impulsat pel Departament d'Educació, amb l'objectiu de fer arribar de forma progressiva un ordinador portàtil a tot l'alumnat del segon cicle de secundària i estudis postobligatoris de l'ensenyament públic. De moment, l'àrea de joventut compta amb un banc de 7 portàtils i 3 tauletes obtinguts a partir d'una donació econòmica de la Fundació Bancària La Caixa. L'àrea no descarta que més endavant, segons les necessitats d'accés digital al municipi, es redactin bases reguladores amb les respectives convocatòries per la concessió de les sessions. En aquest cas, també s'intentaria ampliar el banc de dispositius a través d'altres donacions d'empreses, entitats o la ciutadania.
Perquè, clar, Eugènia, en aquest cas, la cessió de l'equip informàtic tindrà també en compte criteris econòmics, no?
Exacte, i es valorarà que la unitat de convivència tingui membres en escolarització obligatòria o en formacions reglades no obligatòries com batxillerat, cicles formatius, escola d'adults que cursi o que cursi graus universitaris. També que siguin famílies monoparentals i també es valorarà que tinguin un grau de discapacitat d'entre el 25 i el 74% o que en un o diversos membres de la unitat de convivència estiguin inscrits al SOC com a dependents d'ocupació no ocupats. Cada dispositiu estarà relacionat amb el o la jove en concret fins a la fi del curs escolar. I passat aquest període, l'àrea de joventut podrà ampliar la sessió durant l'estiu si se'n justifica l'ús lectiu o acadèmic.
De seguida tornarem a Santa Cristina d'Aro, però abans hem de passar un moment per Lleida perquè tenim novetats. Els Mossos d'Esquadra han detingut el raper Pablo Hasél en un operatiu que ha començat a primera hora del matí. La detenció s'ha produït fa pocs minuts i els Mossos d'Esquadra s'han emportat Hasél enmig de crits de suport d'estudiants i altres persones que s'havien concentrat al voltant de la universitat. Els Mossos han tret un a un els estudiants que s'havien atrinxerat a l'edifici amb el raper per donar-li suport en una tancada que va començar ahir a la tarda. Hasél està condemnat a 2 anys i 9 mesos per l'Audiència Nacional per enaltiment del terrorisme i justifica la tancada al rectorat per evitar posar fàcil la seva detenció i perquè ingressi a la presó. El termini per entrar al centre penitenciari havia vençut divendres passat. Per tant, la notícia ara mateix és que els Mossos d'Esquadra ja han detingut el raper Pablo Hasél, acusat d'enaltiment del terrorisme per les lletres de les seves cançons. Hem marxat un segon de Santa Cristina d'Aro, ens hem desviat una mica, però tornem a ser-hi. En aquest cas, per explicar que l'Ajuntament de Santa Cristina engega una campanya per conèixer, controlar i millorar el benestar de les colònies de gats del municipi, per tal que no generin un risc en la salut, en la salubritat de l'entorn, també problemes de convivència entre veïns, ja em direu quin és el problema de convivència que genera un gat, però també allò, reproducció incontrolada.
El consistori vol identificar les colònies per poder revisar el seu estat sanitari i dur a terme la seva esterilització. Malgrat la gran feina que es fa des de l'associació ProGat Santa Cristina, no s'ha pogut localitzar tots els grups de gats existents al municipi i per aquest motiu el consistori cristinenc fa una crida a tots els alimentadors i alimentadores de les colònies per tal de poder treballar conjuntament i aconseguir un mateix objectiu, que és tenir gats més sants, feliços i que generin un menor impacte cap al medi ambient i la societat, tal com ha explicat l'Ajuntament de Santa Cristina. Així doncs, fan una crida als alimentadors o coneixedors d'una colònia per tal que en comuniquin l'existència a l'Ajuntament.
Des d'aquí ens sumem a la crida i també ens sumem a la crida als gats mateixos. Aviam si ens senten. Miau, 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 miau. A Torroella de Montgrí s'ha acabat la restauració dels antics gegants. Paula Balcebre.
El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya ha acabat la restauració dels gegants de Torroella, els més antics de Catalunya, datats de 1758 i conservats al Museu de la Mediterrània. Els set tan antics han patit moltes restauracions i les parts més antigues són els busts, les mans i el casc. L'estat de conservació dels busts i les mans a l'inici de la intervenció era dolent, segons el Departament de Cultura.
I com s'han restaurat?
Aquesta intervenció dels gegants s'ha realitzat en dues fases. Una primera de conservació curativa, que consisteix en una neteja, una fixació de la policromia i una desinfecció. La segona part és la restauració de les parts danyades i s'ha retirat també totes les capes de pintura per fer una de més polida per finalment envernissar. La intervenció s'ha fet al mateix museu i ha durat 2 mesos. Un cop finalitzada, s'han remuntat els gegants i s'ha tornat a col·locar a les sales d'exposició permanent.
Tres quarts de nou del matí, de seguida tornarem amb en Josep Lluís Vidal, parlarem de cinema, no de cinema no, de tecnologia i oci digital.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Esos Pelos estrena nou local. A partir d'ara ens trobaràs al carrer Picasso número 40 de Palafrugell, un espai en el que també tindrem servei de barberia i estètica, a més de perruqueria. Esos Pelos. Disposem de la gamma de productes Tanino Therapy amb bioactius orgànics vegetals. I per celebrar la inauguració del nou espai, aquest mes de febrer tens un 20% de descompte en els nostres serveis. I si portes un amic o una amiga, també li farem aquest descompte. I a més t'obsequiarem amb un regal per la pròxima visita. Esos Pelos, al carrer Picasso 40 de Palafrugell. Busca'ns a Facebook, Instagram i YouTube. Tu. Atenem WhatsApps al 683 318 350.
Ràdio Capital. Supermatí a Ràdio Capital.
Tres minuts passen de tres quarts de nou del matí. Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, i tu?
Bé,
sí.
Bé, sí.
Ja, de mudança, eh?
Quasi. Sí, ja han començat el tràmit, això ja no ho para ningú, eh?
Molt bé, m'alegro per tu. Aviam, avui a la secció de tecnologia i d'oci digital tenim diverses novetats. Una que té a veure amb WhatsApp. Què tenim de nou a WhatsApp?
Bé, nou tampoc és que sigui, però ja és una funcionalitat que fa molt de temps de la que es parla, i és la possibilitat de poder fer servir WhatsApp en més d'un dispositiu. Passa alguna cosa i no sé què és, que m'estic sentint la sintonia molt, molt, molt alta i pràcticament no em sento a mi mateix.
Ah, sí? Doncs espera't que t'ho canvio una mica.
No sé si sóc jo o ets tu o ets...
Bueno,
o és Carmo, no sé què.
O tots una mica, aviam, espera't.
O tots una mica.
Sí, que et baixaré una mica, no sé, o la baixo del tot, saps què vull dir?
Vale, m'he trec un dels auriculars i ja està, així. Sí. Si no és que em faig un lío, eh?
Com anem? Ara què tal?
Bé.
Vinga, sí. Doncs som-hi.
Et deia, no, que ben bé no és una novetat, però sí que fa molt de temps que es parla i ara s'han conegut alguns detalls més. És la possibilitat de fer servir WhatsApp amb diversos dispositius. Segons publica el portal especialitzat www.info, que fa públiques moltes novetats sobre els propers llançaments de WhatsApp, ara resulta que ja es coneix que WhatsApp es podrà fer servir com a mínim en 4 dispositius diferents, siguin mòbils o siguin tablets. I a més es preparen 2 versions d'aquesta versió multidispositiu. Seria una versió exclusiva per al WhatsApp web, que ara mateix està condicionat a que iniciem sessió amb el telèfon mòbil i un codi QR, i a més que el telèfon tingui la connexió a internet activa, perquè de fet, si moltes vegades, no sé si us ha passat, que estàs fent servir el WhatsApp web i de cop i volta et surt un missatge que diu el telèfon ha perdut la connexió.
I cada vegada més. Pot ser que això estigui tenint algun problema o alguna cosa, o és problema meu?
Podria ser, no ho sé, però ara que ho dius jo també últimament em passa. No ho havia caigut, però sí, mira, últimament m'ha passat diverses vegades, i sense una raó aparent tampoc, sí. I bé, doncs es veu que una de les novetats que aniran també en aquesta línia serà que puguis fer servir WhatsApp web sense connexió a internet. Clar, no podràs enviar missatges, però sí que podràs, per exemple, doncs, fer consultes amb tot l'historial de xats que tinguis, amb els elements multimèdia, els missatges que hagis enviat. Bueno, una mica aniria per aquí la cosa. Llavors, per l'altra banda, tindríem el multidispositiu, fins a 4 dispositius diferents, però sempre un dels dispositius seria el principal, el que s'ha instal·lat de manera, per primera vegada, per dir-ho així, no? Vale. L'aplicació de WhatsApp. Tot això, recordem que encara està en proves, no s'ha llançat al mercat, al gran mercat, per dir-ho així, ja existeix una versió beta que s'està provant, però a poc a poc és una mica un comptagotes que s'han coneixent novetats d'una de les prestacions, el multidispositiu, més demandades per tothom, eh?
Sí, és important tenir-ho, això, no? És que trobo que han trigat molt.
Sí, bueno, però com que són els reis, doncs s'ho podem permetre, no? Telegram, per exemple, es pot fer servir indistintament en un dispositiu o en l'altre, únicament per què? Doncs perquè crec que també és un problema de base, de l'aplicació. Per exemple, Telegram, tots els missatges, tots els elements multimèdia, les fotos, els vídeos i demés, s'emmagatzemen als servidors de Telegram, no s'emmagatzemen en el teu propi dispositiu. En el cas de WhatsApp no és així. En el cas de WhatsApp ets tu en el teu dispositiu en el que emmagatzemes absolutament tot.
Bueno, aviam, personalment prefereixo que estigui en el meu dispositiu que no els servidors de... Bueno, ara així a primera vista millor tenir-ho jo que no que tingui algú altre que no sé qui és.
Sí, això tens raó, eh? O sigui, a primera vista, la primera impressió, el primer pensament que ens ve és, bueno, més val que ho tingui jo que no ho tingui l'altre. Ara, ens faríem creus del vulnerable que pot... el nivell de vulnerabilitat al que poden arribar als nostres dispositius i no en som conscients, eh?
Ja, o sigui que...
No en som conscients. El que passa que no tenim un control directe.
Que potser és més fàcil que ens ho prenguin si ho tenim nosaltres a la butxaca que si està en un servidor més segur, no?
Sí, perquè aquí, amb un servidor, no és que sigui impossible, evidentment, no? Però al final només ens queda que confiar en aquella empresa que farà un ús correcte de tota aquesta informació.
El problema és que WhatsApp no ens ha donat gaire motius per confiar.
No, i tota la matriu Facebook tampoc.
Clar, és que això no ho oblidem, és que estem parlant de Facebook, estem parlant de Mark Zuckerberg quan parlem de WhatsApp, és el mateix. Vull dir que...
Per alguns estem parlant del mismísimo diablo.
Sí.
Per alguns.
Bueno, doncs aviam si arriba. Per cert, que jo ho he sabut ara, deies que ja es podia, però jo he sabut ara que ja podem enviar allò missatges que s'autodestrueixen per WhatsApp.
Sí, és conegut. És una també d'aquelles novetats de les quals es va parlant de fa molt de temps, que durant tot l'any passat van sortir moltes informacions fins que es va fer realitat i ja s'ha implementat. De fet, si aneu, per exemple, a qualsevol xat, obrim ara, per exemple, WhatsApp i jo vaig obrir el teu últim xat que he tingut amb tu, per exemple, i vaig a veure Ver Contacto, tinc aquí la possibilitat en el perfil, seria sota de la foto del perfil i de les notificacions, una opció que diu missatges temporals, que per defecte estan desactivats. Això és possible que no li surti a tothom encara perquè s'està implementant. Sobretot és important que tinguem actualitzada l'aplicació a l'última versió, que si tenim les actualitzacions automàtiques ja es farà de manera per si sola. Però tot i així és possible que no tothom encara tingui aquesta opció. Comentem molt ràpidament en què consisteix això. Missatges temporals. Són missatges que, com el seu propi nom indica, tenen una caducitat. I, a més, és una caducitat fixa que tu no pots modificar. Són 7 dies. Al cap de 7 dies, els missatges que s'envien amb aquest xat, sigui un grup o sigui una persona, desapareixen, s'autodestrueixen. I amb ell, tot el contingut associat. Fotos, vídeos, enllaços, qualsevol cosa. Però aquest sistema, que pot semblar que té una utilitat, com per exemple doncs, no tenir xats interminables, que al final ocupen molta memòria i molt espai en el dispositiu, realment, si indaguem una miqueta, està una mica limitat. Tenen moltes limitacions. No sé, per exemple, sí que és veritat que no es poden seleccionar missatges concrets en els que tu vulguis que s'autodestrueixin, per dir-ho així.
O missatges concrets que vulguis que es guardin.
O que vulguis que es guardin, exacte. O sigui, amb un xat, sigui un grup o una persona, si tu actives l'opció de missatges temporals, tots els missatges que s'enviïn a partir d'aquella data s'autodestruiran en 7 dies, fins que no tornis a desactivar l'opció.
Ja. Yeah.
Val? Home, pot ser útil per grups, per exemple, no? Que allà s'emmagatzema moltíssima cosa que amb el pas del temps no té cap mena d'utilitat, no? Això sí que pot ser una utilitat. Però, per exemple, una altra limitació és el fet de que no puguis escollir el temps, no? Que siguin 7 dies fixos i que aquí no puguis escollir quant temps de vida té un missatge concret. Això és una altra limitació. Tampoc s'eliminen ni les respostes ni els reenviaments. O sigui, si algú, en un grup sobretot, o és igual, alguna persona que tu mantinguis una conversa, respon a un dels missatges que tu ja has eliminat, bueno, o que el sistema ha eliminat per tu, la resposta no s'elimina, amb la qual cosa és fàcil acabar deduint o fins i tot veure el missatge original.
Ja. Yeah.
Més coses. De les còpies de seguretat que es fan al Drive o al cloud d'Apple, tampoc s'eliminen els missatges que siguin temporals. És a dir, que restaurant una conversa a data d'ahir, per exemple, si ahir era el dia que s'havien d'eliminar els missatges que tu havies activat que fossin temporals, doncs també podies recuperar tot l'historial de l'última setmana, per exemple, amb una còpia de seguretat. Uh-huh. I més coses. Els elements multimèdia, fotos, arxius, enllaços que tu envies a l'altra persona s'eliminen del teu dispositiu però no de l'altra persona.
Vale, clar, llavors...
O sigui que al final, tant de rotllo perquè al final únicament serveixi perquè no s'acumulin les converses. Sí,
però les fotos no s'eliminen, les fotos es segueixen guardant al mòbil.
En el teu dispositiu sí, en el dels altres no.
Ja, però vull dir que sí, el que més ocupa, que són les fotos, sí, allò ja, no marxa. Sí.
I una altra cosa que ara m'has fet pensar. Tu actives els missatges temporals perquè s'eliminin al cap de 7 dies. S'eliminen, però si tu has descarregat la foto d'un missatge, doncs allò ja queda guardat en el teu dispositiu. Ja. I si l'altra persona l'ha fet, també.
Comentem dues coses més així ràpidament. Per una banda, descobreixen una vulnerabilitat de Windows després de 12 anys.
Sí, allò és el que en castellà dirien corramos un tupido velo, no? Que aquí no ha passat nada, per sort, no? Hi va haver una empresa ara fa uns mesos que va descobrir un error en la programació de Windows Defender, l'antivirus que ve preinstal·lat per... No preinstal·lat, instal·lat per defecte a tots els sistemes Windows, i que el que permetia seria que un tercer tingués permisos d'administrador sobre el sistema. És a dir, bueno, que pogués fer absolutament de tot, no? No un control remot, sinó permisos d'administrador. Val. O sigui, coses que només pots fer si tu ets el propietari de la màquina o del sistema. Això s'ha descobert fa relativament poc, s'ha solucionat amb una actualització, amb un parche que se'n diu, i per sort sembla que no ha tingut cap més conseqüències, és a dir, que ningú se n'ha adonat, vaja, que això era possible.
Mare Déu, parar-lo. Menys mal. I després, sembla que hem trobat la solució perquè hi hagi bon internet a pals, perquè la companyia d'Elon Musk, llença internet, bueno, potser és la solució també pel teu nou domicili, internet per satèl·lit d'Espanya, que ja ha arribat, no?
Sí. Bueno, a veure, l'internet per satèl·lit d'Espanya ja el comercialitzen fa molts anys moltes empreses, però ara, clar, Elon Musk, que és el senyor de Tesla, és el senyor de SpaceX, el que està experimentant amb els coets a Mart, no? I és una mica com... Bé, he arribat, no? Però també és una mica una qüestió d'imatge, perquè es veu que tampoc està oferint unes tarifes ni molt competitives en preu, ni en costos associats a l'equipament necessari per poder connectar-te amb el seu servei d'internet per satèl·lit. I per altra banda, no és una alta instantània, t'has de registrar i després t'han de confirmar que tens cobertura i després te donen el servei. Però bueno, el missatge que ha arribat a la població, perquè han publicat diversos mitjans, és que el senyor Elon Musk, el senyor Tesla, doncs ha arribat a Espanya amb el seu internet per satèl·lit, com que aquest senyor té ja uns quants satèl·lits per allà en propietat voltant per la Terra, doncs mira, ja pot oferir aquest servei amb velocitats, diu, entre 50 i 150 megabytes per segon.
Molt bé.
Home, és, no, una fibra, tampoc, no, és una fibra justeta, i a més la latència, que és aquella cosa que és el temps de resposta entre que tu intentes navegar i reps una resposta, o l'equivalència entre que tu i jo parlem, jo parlo i tu me sents i tu em respons i jo et sento, sí, són les més altes del mercat. Bon, espero, bé.
Pues no ens agrada.
I que no ens agrada ni per pals ni per lloc, de moment.
Molt bé, vinga, Josep Lluís, que vagi bé.
Bon dia.
Que parlem la setmana que ve.
Adéu.
Ràpid, ràpid, connectarem amb Marc Vilà, farem un últim repàs a la previsió del temps. Endavant, Marc.
La nuvolositat matinera que començarà la jornada i que podrà impedir el sol, mica en mica anirà guanyant el cel, i aquest quedarà menys ennuvolat i això serà motiu d'augment del termòmetre. També serà motiu d'augment del termòmetre el vent de Garbí, que podrà bufar moderat a fort, sobretot les hores centrals del dia a la nostra comarca. La temperatura tindrà una forquilla entre els 5-6 graus mínims als 15 graus passats al migdia, testimoniant així una pujada important de la temperatura respecte a ahir, i mica en mica la setmana anirà estabilitzant el cel i posant la bonança al servei de la meteorologia de casa nostra.
Vinga, de seguida a les 9, la millor música del món aquí a Ràdio Capital i a radiocapital.cat. Que vagi bé, fins demà.